Anem una mica tard, però també és veritat que vam arribar a Europa una mica tard, perquè si vostès no saben, avui és el Dia d'Europa. I el Dia d'Europa té algunes celebracions. Una d'elles que ens agrada compartir avui és el fet de que hagin donat el premi reconeixement a la trajectòria europeista, és la segona vegada que es dona, a la nostra companya i amiga Margarita Rivière. Benvinguda, Margarita, i enhorabona.
Hola, bona nit.
Bé, no sabem això de la trajectòria europeista, però que tu ets europea no cal que ho diguis, és que et dius, a més, Rivière i Martí.
Sí.
Vull dir que amb això ja n'hi ha prou, no?
Per suposat. Jo em sento una mica francesa, sempre ho he dit.
Els autocars de Barcelona i d'altres llocs portaven banderetes, això és el Dia d'Europa, però, a veure, de quina manera podem celebrar el Dia d'Europa, tenint en compte que encara no tenim ni tan sols Constitució Europea?
Home, jo crec que mirant d'entendre o comprendre què és això d'Europa, no? Perquè hi ha tants tòpics que realment és difícil. Jo penso que, clar, per mi, suposo que hi ha tantes Europes com persones, però per mi Europa, jo crec que generacionalment, a més, ha sigut un destí. Després arribes allà, comprens una mica que tanta gent diferent, amb tantes coses diverses, amb tantes posicions oposades, és una cosa, no sé com es diu en català, immanejable. Però que aquesta gent han trobat un sistema, un mètode molt callat de treballar junts, de fer coses junts sense molestar-se. És a dir, després de segles de guerres i de violències.
Sí.
Això també, eh? És a dir, que l'experiència ens ha portat a mai més, no? Mai més, i això vol dir, jo penso que més que tolerància respecte a l'altre.
Sempre ho expliquem, però al començament, la prehistòria de la Unió Europea, quan encara no es deia ni tan sols mercat comú, quan hi havia allò de la Confederació Europea del Carbó i de l'Acer, es van trobar en una d'aquelles oficines inicials un alemany i un francès que anaven parlant de les seves coses. El francès parlava correctament l'alemany i l'alemany li va dir, vostè parla molt bé l'alemany. On el va aprendre? Diu el camp de concentració. És evident que probablement aquesta mena de camps i aquesta mena de guerres entre Europa ja no es tornaran a produir, tot i que hi ha altres Europes on tenim la guerra encara molt a prop i encara està fumejant. S'ha acabat, doncs, la guerra o les guerres europees?
Jo diria que sí, però és que a més hi ha una raó claríssima, i és la revolució del transport. És a dir, que la gent ha començat a viatjar no fa tant. Abans viatjaven els rics, ara viatja tothom. Jo penso que els més joves, per exemple, agafen un tren i se'n van a Alemanya, a Polònia, on sigui, en dos dies.
Vull dir que... l'avió com el metro.
Exacte, vull dir que vull dir que en aquest sentit el coneixement, que és el més interessant, francament, perquè veure coses diverses jo crec que és el més enriquidor que hi ha al món. Llavors, això és construir Europa, també.
Ara, aquests dies, celebraran eleccions municipals. Una de les coses que es produirà, per exemple, al País Valencià, concretament a la circunscripció d'Alacant, és de que a Alacant hi ha 3 o 4 llocs on més del 50% són romanesos, que tenen dret a vot. És a dir, l'Europa ja ha arribat molt més enllà d'Alemanya. Hem anat fins i tot a Romania, no? Què passarà amb això? Perquè encara considerem que hi ha una Europa de primera i una Europa de segona?
No, sí, jo crec que sí, que encara hi ha una Europa de primera i una de segona. I nosaltres ho sabem bé, perquè abans érem Europa de segona. I ara estem començant a ser, bueno, una mena d'Europa de primera B, no? Que hi havia aquella classe als trens abans, no? Doncs, pues, home, els romanesos encara tenen molt que aprendre, perquè aquí tenen tots que aprendre coses, tu. Començant pels alemanys, els francesos i els anglesos tenen molt que aprendre. I nosaltres hem tingut molt que aprendre. Nosaltres, de tota manera, jo penso, he pensat moltes vegades, que som molt intel·ligents, els catalans i els espanyols, perquè hem tingut que fer en 20 anys el que altres han fet en 200. Així anem d'estressats i amb la llengua fora, però, vull dir, crec que tenim algun mèrit, no? I aquests que arriben ara, hi ha alguns una mica difícils, com els polacos, o els polonesos, no sé com es diu, i d'altres que no sé si algun dia arribaran a comprendre algunes coses. I que a mi em fa gràcia, perquè no és que conegui gaire el procés de l'Europa de l'Est, però tinc la sensació de que estan fent com nosaltres vam fer amb Europa, no? Una idealització total.
Exacte.
I després, quan arriba la realitat, per exemple, de l'euro, bueno, aquí tothom té clar que l'euro ha servit per encarir la vida. Està claríssim. Ara bé, també paguem la gasolina més barata perquè l'euro està fort. És a dir que, bueno, cal ser... Jo crec que Europa és un aprenentatge de relativisme, això que no agrada res al papa Benet i tampoc al Sarkozy.
Tot i això, mirem el papa Benet. I si no, Benet,
Benet,
pobre,
Benet, sí.
Suposo que volies dir això.
Exacte.
Però el que sí que sembla és que aquí érem efectivament molt europeistes, vaja, però de quina manera, érem els més europeistes del món mundial, no? I ara no únicament per l'increment del cost de la vida, sinó també perquè això d'Europa ara resulta que es posa a manar. Semblava que Europa era una cosa decorativa, un club, de dir, va, deixi'm entrar al club. Però clar, quan et fan una directiva europea que afecta, per exemple, a la ramaderia o a l'agricultura, hi ha gent que diu, ja n'hi ha prou de Brussel·les, l'enemic és Brussel·les, i alguns dirigents d'aquí també s'arrepengen amb això de Brussel·les. No, jo no tinc la culpa és de Brussel·les, ja vindrem vosaltres a manifestar-nos.
És que cal influir a Brussel·les. Jo, per exemple, hi ha coses que m'ha costat molt de comprendre, per exemple, la PAC, que és la política agrícola comuna, no? Encara és incomprensible, eh? És a dir, que això és una de les coses que cal canviar. Me'n recordo molt bé, fa ja bastants anys, el 93, vaig estar fent un reportatge a Galícia i em vaig trobar amb el desconcert dels camperols gallecs que havien tingut que vendre's les vaques i em deien, nosaltres hem estat tota la vida cultivant un tros petit de terra i quatre vaques. I ara ens donen diner perquè no fem això i tenim que anar al supermercat a comprar la llet. No ho entenien. És a dir, hi ha un decalatge, com diuen els francesos, de la cultura europea més estricta, sòlida i absurda de despatx amb la realitat. Jo penso que això és una mancança que té Europa i que té que apropar-se una mica a la realitat. Amb el tema alimentari, bueno, és un tema enorme i jo crec que aquí cal modificar moltíssimes coses. Però és un exemple de les moltes coses en les quals cal ser presents, cal estar allà i cal explicar la realitat de la nostra gent i com tenen que viure, no?
Mm-hmm. A nosaltres ens ha passat també, si fa no fa el mateix, teníem aquí un Joan Oller que el teníem estabulat i ara resulta que n'hi ha molts i hem de créixer l'estil europeu i aleshores hem agafat el Joan Oller, l'hem portat a Frankfurt i el fem circular per tota Europa perquè pasturi. Pregunta-li coses, 4 minuts, sisplau, a la Margarita Rivera.
Amb quina llengua, Margarita?
No sé, tu mateix, no?
Europea, va, el català. Explica'ns què és Europa, defineix-la.
És que jo penso, bueno, mira, per mi és un mètode de no barallar-se, eh? I d'intentar comprendre l'altre.
Sembla que l'any 45, després de la Gran Carnisseria, Europa va fer una mena de d'autoprotecció i van créixer tot. Ha donat el fruit que calia, tot això?
Bueno, penso que en certa manera sí, perquè van començar per lo més primari, no? Que és, diguem-ne, el carbó, l'acer, el menjar, el diner, allò que finalment acaba construint civilització, entre cometes, no? I fa la vida del dia a dia de la gent. Aquí hi ha un camí començat. Destruir això és com destruir el comerç, no?
Arribarà algun dia que, quan estem passejant per Manhattan o per Brasil, i ens preguntem de quin país ets tu, diguem, soc europeu. Arribarà el llenguatge ser europeu?
A mi ja m'ha passat.
Sí?
Jo mai m'he sentit més europea que quan estic a Amèrica, per exemple. Però a dalt o a baix, en Amèrica.
Però després de dir Europa, Espanya, Catalunya, Barcelona. I potser quan dius Barcelona, diu, ara sí que hi ets.
Bueno, no creguis, perquè a Barcelona hi ha bastantes al món, eh? Sí. I a vegades l'ubiquen a Venezuela i a altres llocs, eh? Uh-huh. És a dir, que depèn d'on estiguis, perquè la gent no és tan culta tampoc al món, eh?